Aquest és un podcast del...
Super 3!
Fer història. Us agrada viatjar? Avui en dia, si pugem a un avió, en poques hores ens podem desplaçar a qualsevol racó del món. Però fa segles, els viatges es vivien de manera diferent. La majoria es feien a peu, sobre un animal, com un cavall o un ruc, o, com a molt, en vaixell. Però sense motor, a rems o a vela. I els viatges que ara fem en hores podien durar setmanes i mesos i presentaven moltíssims perills. De grans viatgers n'hi va haver molts. Segurament, el més famós de tots és Marco Polo, el comerciant venecià del segle XIV que va arribar fins a la Xina. Potser perquè el relat de les seves peripècies va esdevenir un dels primers best-sellers de la història. Però n'hi ha d'altres que potser no són tan coneguts i que també van fer viatges tan espectaculars o més que els de Marco Polo.
És el cas del nostre protagonista d'avui, un explorador marroquí que, també al segle XIV, es va fer un tip de viatjar. Ho va fer durant 30 anys, 13 més que Marco Polo, i va recórrer més de 120.000 quilòmetres. Un aventurer que va descobrir civilitzacions fins aleshores ben desconegudes a Occident i que va visitar territoris llunyans com l'Iraq, Pèrsia, el Kurdistan, el Iemen, l'Índia, Indonèsia i la Xina. Un home que, quan va tornar d'aquella aventura increïble, va dictar les seves peripècies a un poeta que ho va recollir tot en una crònica ben extensa. El text pertanyia al gènere de la rihla, que en àrab vol dir viatge per etapes. El seu narrador hi va recollir una pila d'informació molt valuosa, perquè en aquella època el coneixement del món no era tan profund com l'actual. Avui us parlarem d'un explorador musulmà que va fer història. El seu nom, Ibn Battuta.
Ibn Battuta va néixer a Tànger, una ciutat costanera que avui pertany al Marroc, el 25 de febrer del 1304. Va néixer en una família honorable que es dedicava a interpretar la llei islàmica i, des de molt petit, es va aficionar a la lectura. Li agradaven especialment els llibres de viatges i els que parlaven de geografia. Somiava a viatjar algun dia a tots aquells racons del món que semblaven tan interessants. Gràcies a la formació del seu pare, també va adquirir un bon coneixement sobre les lleis, cosa que en el futur també esdevindria la seva professió.
Els homes de la família d'Ibn Battuta eren educats i cultes i van voler que el jove també ho fos. Però hi havia un problema. A la seva ciutat no hi havia cap escola d'aprenentatge superior. De fet, els millors mestres i les millors biblioteques de l'època al món islàmic eren a la riba oriental del Mediterrani, a les grans ciutats d'Alexandria, el Caire i Damasc. O sigui que Ibn Battuta va tenir sort. Ara, el seu afany per viatjar estava justificat.
Si vull seguir aprenent coses, no tinc més remei que marxar de casa.
Ja, ja. Tu el que vols és viatjar, que ja ho sabem.
També, també. Però d'aquesta manera compleixo el meu desig i el vostre. Tots dos alhora.
Ja la saps ben llarga, ja. Però si tantes ganes tens de viatjar, fes el pelegrinatge a la Meca, home.
Així ho faré.
Bon viatge, fill meu.
Tots els musulmans tenen el desig de viatjar a la ciutat santa de la Meca, a Aràbia Saudita. D'aquest pelegrinatge en diuen al-Hajj i l'han de fer tots els creients com a mínim un cop a la vida, sempre que tinguin bona salut i prou diners per mantenir la família mentre són fora. Com ja us podeu imaginar, el jove Ibn Battuta volia fer al-Hajj com més aviat millor, mogut per la seva fe i alhora pel desig de descobrir món. En aquell temps, per fer el viatge fins a la Meca i tornar des de casa seva, es trigava uns 16 mesos. Tal com ell mateix va deixar escrit...
Em vaig decidir abandonar les meves amigues i amics i em vaig allunyar de la pàtria com els ocells deixen el niu.
Així, doncs, quan tenia 21 anys, en Batuta va sortir de Tànger damunt d'un ruc. Era el 14 de juny del 1325, ara fa 700 anys, i va començar el viatge tot sol, sense cap company ni amic, i sense afegir-se a cap caravana. Però la solitud no li va durar gaire, perquè de seguida va trobar gent amable que li va donar companyia i que el va tractar amb generositat. Ibn Batuta s'allotjava en madrasses, que és el nom que reben les escoles islàmiques, i en hospicis religiosos, mentre feia el viatge pel nord d'Àfrica.
Mentre viatjava, i com que tenia coneixement de lleis, exercia de jutge i conseller. Per exemple, a Tunísia va ajudar a resoldre les disputes que hi havia en una caravana de pelegrins a canvi d'un sou. I se'n va sortir molt bé. Va posar pau i, a més, va cobrar uns dinerets que li van anar molt bé per comprar-se provisions. Ibn Batuta va recórrer tot el litoral sud del Mediterrani, fins que va arribar a Egipte.
Oh! Això és...
Alexandria, company! Has arribat a la mítica ciutat d'Alexandria.
Uau! Aquesta ciutat és... És una perla resplendent i lluminosa.
Una perla resplendent? Vaja, que ets poeta.
M'agrada escriure, sí.
Se't nota. A veure, segueix. Com la veus, Alexandria?
Doncs... com una donzella bellíssima, amb els seus guarniments.
Alexandria va passar 3 dies com a convidat d'un asceta musulmà de la branca sufí. Era un home que evitava tots els plaers per purificar l'esperit i, d'aquesta manera, esperava aconseguir el coneixement directe de Déu. Es deia Burhan al-Din, l'esgarrat, i la gent de la ciutat el venerava. Deien que tenia visions sobrenaturals i que podia fer prediccions a les persones.
Així, benvolgut home sant, què hi veieu en mi?
Veig que tens una gran passió per viatjar.
Així és. Què més?
Veig que visitaràs 3 savis sufís més. 2 a l'Índia i 1 a la Xina. Aquest serà el teu camí.
Ibn Batuta va quedar sorprès per aquelles prediccions. No s'ho havia plantejat pas d'arribar tan lluny, però aquell pensament es va aferrar amb tanta força dins del jove que es va proposar d'arribar als destins que li havia dit aquell visionari. I, per si no en tenia prou, va visitar un altre sant que vivia una vida tranquil·la de devoció en un poble a prop d'Alexandria. Era estiu, i Ibn Batuta dormia sobre la teulada de la cel·la de l'home. I allà va tenir un somni.
Què has somiat, jove?
He somiat que un gran ocell em portava damunt de les seves ales cap a l'est i em deixava allí.
Només puc interpretar aquest somni d'una manera. Viatjaràs a l'Índia i t'hi quedaràs molt de temps.
Caram! Just el que m'ha dit en Burhan al-Din.
Molt il·lusionat i mig al·lucinant per aquelles prediccions, va seguir el seu viatge fins a la Meca, el seu primer destí. Ibn Batuta va entrar a la ciutat santa a mitjans d'octubre de 1326, un any i 4 mesos després d'haver sortit de casa seva. S'hi va estar un mes, participant en tots els rituals i parlant amb persones de terres llunyanes que s'aplegaven allà després del pelegrinatge des de tots els racons del món islàmic. Al cap d'un mes, Ibn Batuta va abandonar la Meca. Però, en comptes de tornar cap a casa, va prosseguir el seu itinerari pels llocs sants d'Aràbia. Després es va dirigir cap a l'Iraq, el Khuzestan, les ciutats de Fars i Tabriz a la ruta de la seda i va passar pel Kurdistan abans d'aturar-se a Bagdad, una ciutat magnífica. Des d'allà, l'any 1327, va tornar a la Meca i durant 3 anys va fer de professor de teologia, la branca del coneixement que es dedica a estudiar a Déu, els textos sagrats i les creences religioses.
però encara li quedaven ganes de conèixer llocs nous, de manera que va prosseguir amb una segona tanda de viatges. Va creuar el Mar Roig des del sud d'Aràbia fins a les costes de Somàlia i després va navegar per la costa oriental d'Àfrica fins que va arribar fins a Kilwa, a l'actual Tanzània. Era una ciutat molt pròspera perquè tenia el monopoli del comerç local d'or. Els clans de mercaders musulmans vivien en grans cases luxoses, vestien robes de seda i menjaven en atuells de porcellana xinesa. Ibn Battuta va lloar la generositat del seu soldà i a continuació va viatjar cap al nord fins a Egipte, Síria i la ciutat de Constantinople.
A mesura que visitava tots aquells indrets, Ibn Battuta descrivia les diferents cultures, costums i personatges. Escrivia tot el que anava trobant al llarg del seu camí.
Mogadiscio té unes dimensions enormes. S'hi desembarquen barquetes que arriben fins als vaixells ancorats. I a cada barca hi ha un grup de joves del poble. Duen una plata de menjar i regals que presenten als mercaders tot dient: «Aquest és el meu convidat!» Un cop a terra, el mercader s'allotja a casa seva i l'anfitrió s'encarrega de comprar i vendre els seus béns.
Després, el nostre protagonista es va preparar consciència per al viatge següent, el més llarg de tots els que faria. L'estada a l'Índia, la mateixa que li havien predit els dos homes sants. Ibn Battuta va complir les profecies, però abans es va haver de fer un bon tip de voltar. Va arribar a l'Afganistan, on va haver de travessar les muntanyes de l'Hindu Kush, que són altíssimes i estan cobertes de gel. Va creuar el pas Kawak a 4.000 metres d'altitud. Calia posar teles de feltre sota les potes dels pobres camells perquè no s'enfonsessin a la neu. Finalment va arribar a Delhi, que aleshores era la capital islàmica de l'Índia, i va demanar una entrevista amb el soldà Muhammad Tughluq.
Aquell governant tenia una llei que li permetia nomenar persones estrangeres perquè fessin de ministres i de jutges. I resulta que mentre Ibn Battuta viatjava cap a la cort a Delhi, una colla de 82 bandits indis van atacar el seu grup, que eren només 22. Però van lluitar amb valentia, van aconseguir foragitar els lladres i en van matar 13. Aquell èxit va impressionar el soldà Tughluq, que el va nomenar jutge a la seva capital. En una ocasió, Battuta va cometre l'error de visitar un mestre religiós que el soldà havia acusat de traïció, un personatge tan aficionat a fer regals com el vessament de sang. I va ser empresonat una temporada, però al cap d'un temps el van alliberar i va anar a trobar el soldà.
Majestat, ja fa 8 anys que estic al vostre servei i estic inquiet. Se'm torna a despertar l'esperit d'aventurer que em va llançar a fer aquest viatge.
Així, doncs, vols marxar?
Us prometo que aquí estic a gust, però encara em queden molts llocs per visitar.
I on vols anar, ara?
Doncs voldria arribar a la Xina.
Molt bé, doncs, que així sigui. Et nomeno ambaixador a la Xina i et faig responsable de dur aquests vaixells carregats a l'emperador Yuan. Així li retornaré els regals que em va fer quan em va enviar 100 esclaus i carretes plenes de roba i espases.
Per fi! Ibn Battuta vivia còmodament, sí, però ja en tenia prou de tantes responsabilitats, enveges i intrigues a la cort. Ell només se sentia realment viu quan estava en ruta. De manera que l'any 1342 va emprendre un nou viatge. Portava un gran carregament de béns per a l'emperador xinès en un vaixell i un vaixell més petit amb el seu seguici personal. Es va carregar tot per a la partida, però Ibn Battuta va passar el darrer dia a la mesquita assistint a les oracions obligatòries del divendres. Aquella tarda va esclatar una gran tempesta i el vaixell gran amb els regals es va enfonsar. I el vaixell petit, que duia els servents, els amics i totes les pertinences personals d'Ibn Battuta, es va fer a la mar per salvar-se. És a dir, que el vaixell va partir i ell es va quedar en terra.
Només tenia la catifa de pregària i un farcell de roba sobre l'esquena. Però va decidir que se n'anava a la Xina de totes totes. Va aconseguir embarcar en un altre vaixell i de camí es va aturar a les illes Maldives, on es va estar un temps. Des d'allà va continuar el viatge passant per Sri Lanka, Bengala i Sumatra i finalment va arribar al seu destí, Ibn Battuta va quedar gratament sorprès davant d'una civilització tan estranya i refinada. També va quedar impressionat per l'administració, que era minuciosa i eficaç. La justícia era exemplar i l'economia molt complexa. I les festes eren grandioses, tot el fascinava.
Realment el món té llocs meravellosos.
T'agrada la Xina?
Molt, moltíssim. Però...
Hi ha alguna cosa que et disgusti?
No, i ara? El que passa és que cada vegada que veig algun musulmà em sento com si em trobés amb la meva pròpia família i els meus parents propers. No sé si...
Ja, això és que t'enyores.
Sí, m'adono que ja és hora que me'n torni cap a casa.
De tornada cap al Marroc, Ibn Battuta es va trobar amb una gran epidèmia de pesta negra que afectava tant el Pròxim Orient com a Europa. Quan va passar pel Caire, la xifra de morts era de 21.000 diaris. Tots els mestres que havia conegut allà en ocasions anteriors eren morts. Quan Battuta va arribar a casa seva sa i estalvi l'any 1349, tenia 45 anys. Ja en feia 24 que havia marxat a fer el pelegrinatge a la Meca. Va descobrir que la seva mare havia mort de pesta negra feia molt poc i que el seu pare havia mort 15 anys abans.
Va plorar-los i va resar moltes oracions per ells. Però si creieu que ja s'havia acabat el seu viatge, us equivoqueu de mig a mig. Sense gairebé descansar, al cap d'uns dies va emprendre un nou viatge pel nord d'Àfrica, a l'Àndalus i Mali. Era l'any 1352 i Ibn Battuta va aconseguir travessar el desert del Sàhara en direcció sud en tan sols 2 mesos. Però el contacte amb el món islàmic a la cort del soldà negre de Mali el va decebre completament. Allò no tenia res a veure amb l'esplendor d'Orient que havia viscut durant tants anys.
Gràcies a una memòria excel·lent i als seus bons dots d'observació, a tot arreu va recollir anècdotes, impressions del paisatge i tota mena de notícies sobre formes de vida. Menjava i dormia on podia, unes vegades en palaus sumptuosos gràcies a l'hospitalitat de governants sorpresos per les seves aventures, i d'altres en humils albergs i ermites, indrets senzills on es cultivava la germandat entre musulmans. Va actuar sempre com un missioner, fomentant la fe musulmana i també com a jutge de les seves lleis.
Em penso que ja no trobaré res més que em pugui meravellar tant com el que ja he vist. Ara sí, me'n torno a casa.
Quan va tornar al Marroc, definitivament tenia 50 anys. El soldà de Fes el va rebre i va encarregar a un jove erudit, el poeta Ibn Yusai, que escrivís les experiències d'Ibn Battuta. Ho va fer en forma de rihla, un gènere típic de la literatura àrab que relata un viatge a la recerca del coneixement diví. Ibn Battuta va haver de fer un esforç per recordar episodis que remuntaven fins a 30 anys enrere, perquè feia temps que, a l'Uzbekistan, havia perdut el seu quadern de viatge.
Els dos homes van col·laborar durant 2 anys i Ibn Battuta explicava el seu relat de manera apassionada. Tenia una memòria extraordinària, però sembla que va distorsionar alguns fets i algunes dates. A més, el text incorporava poesies de l'escriptor i segurament alguns elements imaginaris de collita seva. Tot i això, la Rihla d'Ibn Battuta és un document excepcional sobre la diversitat del món musulmà en una de les seves èpoques de plenitud i sobre la passió exploradora del viatger més gran de la història de l'Islam.
Sabem poca cosa sobre la vida d'Ibn Battuta després que escrivís el llibre. Va exercir de jutge i va morir quan tenia 65 anys, que era una edat força avançada per a l'època. Així es va acabar l'aventura d'un home que durant gairebé 30 anys va viatjar per mig món. En total va recórrer més de 120.000 quilòmetres per terres del que avui són 44 països diferents i va conèixer més de 1.500 persones. I ho va deixar tot per escrit, amb més o menys precisió i fantasia. Sigui com sigui, el cert és que el seu nom forma part de la llista dels viatgers més extraordinaris de tots els temps i potser la dels més injustament ignorats, perquè queda clar que Ibn Battuta va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida d'Ibn Battuta, escolta el proper episodi de Van Fer Història. Una producció de Bacus per a 3CAT.